El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Les preinscripcions escolars arrenquen avui per l'educació infantil i la primària, que s'allargarà fins al 20 de març. En el cas de la secundària, a tret de sortida serà dimecres i s'allargarà també fins al 20 de març. Caldrà esperar, però, fins a l'abril per als cicles formatius i el batxillerat. Les famílies han de presentar les sol·licituds i més endavant faran la matrícula segons la planificació. Fins ara els centres educatius han fet jornades de portes obertes. En parlem de tot plegat amb la Maite Fons, directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia a tots i vosaltres i gràcies per convidar-me.
Actualment, segons la previsió d'aquestes preinscripcions, quantes places hi ha previstes per P3 a Sabadell?
Les places, més o menys, podríem parlar, no us puc donar unes dades absolutes, però sí que us podem parlar de que, igualment que en el reflex del país, si ens mirem a nivell de país, Catalunya, veurem que hi ha recordament prop de menys de 2.000 infants a I3 i 3.000 joves també menys a primer ESO. I aquest reflex del que passa al país també està passant a Sabadell. I a Sabadell tindríem un decreixement també demogràfic, una baixada de la natalitat que es va veient al llarg dels propers cursos, i concretament aquesta baixada demogràfica podríem concretar-la que a I3 es perden, hi ha una baixada d'uns 160 alumnes i aproximadament a primer ESO tindríem una baixada de uns 32-35 alumnes entre els que en sortien a 6è, els que en hi havia a 6è i els que surten aquest any a 6è de primària. M'explico? Llavors, és una tendència que no és només de Sabadell, sinó que el Sabadell és el reflex del que està passant a la resta del país.
I en què es tradueix aquesta tendència? És a dir, aquests alumnes es perden per igual a tota la ciutat, hi haurà zones de la ciutat que encara tindran pressió a l'hora de fer aquesta preinscripció per aconseguir una plaça pública. Què és el que els diuen les fotografies que tenen de les dades ara mateix?
Bé, nosaltres, a data d'avui, la fotografia que podríem dibuixar és que es nota una tendència d'una baixada de les pressions que els anys anteriors hi havia hagut a la ciutat de Sabadell, concretament també a les zones que fins ara podríem considerar més tensionades, com són el centre, Creu Alta o Gràcia, doncs que a poc es van normalitzant. De fet, aquest any, ja és el segon any en el qual nosaltres com a departament hem apostat per la baixada de ràtios i aquest any, per primer cop, podríem dir que sortim a que Sabadell la majoria de centres escolars sortiran amb una ràtio de 20 alumnes per a infantil 3 als centres públics i entre 20 i 25 als centres concertats. I pel que fa a ESO, també sortirem amb unes ràtios de 30 alumnes per grup, a excepció dels centres de màxima complexitat que podrien arribar a 27 com a màxim. Per tant, ens estem trobant que, com que la demografia i la natalitat està baixant i mantenim els mateixos grups amb poca variació de grups, per dir-ho d'una manera, permet doncs, que aquestes ràtios baixin i que no hagin de tancar molts grups a diferents zones de Sabadell.
Per tant, no es tancarà cap grup el curs vinent?
Hi ha una disminució de grups, sí que és cert, però d'acord a la natalitat. És a dir, hi ha una disminució d'uns 3-4 grups, d'acord? Però també hi haurà un increment d'un grup en un centre determinat per un tema singular a la zona del sector de la Creu. I pel que fa a l'ESO, sí que es preveu doncs, que es baixin dos grups, un dels quals ja estava buit aquest any, d'acord? I, per tant, aquesta baixada de demografia ens porta a que mantenim les ràtios a 20 i a 30 a secundària, doncs sí que encara puguem també treure un grup a primer ESO.
Em deia, en el cas doncs, d'un descens de 3-4 grups,
exacte,
a quines zones de la ciutat es perdrien grups?
Serien Can Orià, Can Feu i a la zona centre, on precisament queda palès que hi ha una disminució de la pressió pel que fa a la natalitat.
Al centre, quina escola perdria un grup?
A la Trama.
Per tant, la Trama tornaria a ser una línia.
Exacte. Sí.
Que van fent aquell grup bolet de tant en tant, no? Posant i traient en aquest curs, sortiria amb una sola línia, per tant, l'escola a la Trama. Increment d'un grup a quin barri, a quina zona?
A la zona de Can Puiggener, d'acord? A l'escola Tarlatana, d'acord? Per mirar d'afavorir doncs, un aspecte de tot el tema d'una cerca de procés de places singulars per fomentar doncs, una mica de temes de lluita contra la segregació i aspectes per mirar de revertir la segregació en aquestes zones i en aquest aspecte. Això és l'oferta inicial.
I això en què es tradueix en el cas de l'escola tarletana? És a dir, passaran a ser la idea és que passi a ser de dues línies?
Sí, per favor, de moment com a oferta inicial, que no vol dir que l'oferta final pugui variar, d'acord? Però en la línia d'una singularitat de places que hi pot haver per influir en determinades zones al tema de la lluita contra la segregació, és una mesura que s'ha considerat que seria idònia.
En el cas de la secundària, ens parlava un descens de dos grups, un dels quals estava buit. Quin era el que estava brut? Buit?
Estava relativament buit el tema del Junqueras, l'incís de Junqueras. I llavors es redueix també un grup a l'escola industrial.
Per tant, també denota pressió al centre, no?
Exacte, sí, sí. I és d'acord, si us hi fixeu, lliga força amb la baixada de la natalitat, amb aquesta baixada demogràfica, m'explico? Mantenint les ràtios de 30 i de 27 als centres de màxima complexitat.
No m'ha parlat de Canllong, on l'any passat va ser un vaivén més problemàtic, no? En l'àmbit de la preinscripció, amb algunes famílies que es van quedar fora. En el cas de Canllong, quines són les previsions?
Bé, de veritat és que és un barri en el qual sí que es preveu doncs, que hi podria haver més risc de força demanda, però també d'acord a que les dades demogràfiques ens acompanyen, creiem que li podem donar resposta. Vull dir, se li pot donar una resposta adequada a la demanda que es preveu que hi pugui haver. Sí? Uh-huh. Per què? Doncs perquè també és un barri en el qual detonem que la natalitat ha baixat i, per tant, creiem que l'ajust oferta demanda pot ser correcte.
Parlàvem doncs, de secundària i primària. Un altre dels punts d'atenció que arribarà al mes d'abril, és cert no ara, ha estat la formació professional. En aquest cas, hi haurà noves propostes a Sabadell, més places?
Bé, aquesta oferta encara l'estem acabant de tancar, perquè com vostè sap, avui iniciem el període de preinscripció en aquesta campanya de Suma't a l'educació que suma, prevista doncs, per l'ensenyament obligatori. I la planificació de la formació professional l'estem acabant de tancar. D'acord? Per tant, ara a data d'avui encara no li podria acabar de concretar. Però bueno, la voluntat del departament, òbviament, és sempre mirar d'ajustar doncs, l'oferta amb la demanda i no deixant de banda mai el teixit empresarial i el sector econòmic, perquè recordem que estem parlant d'estudis postobligatoris en els quals doncs, hem d'equilibrar tant l'entrada com la sortida. M'explico? És a dir, hem de buscar la manera, la fórmula, per mirar de donar resposta també als reptes de la indústria, del sector de la nostra zona, en aquest cas del Vallès Occidental.
Quan s'acosti la data de preinscripció de formació professional, ja tornarem a demanar una entrevista per poder-ho abordar en detall, a veure quines són exactament les places que queden. Em parlava de les ràtios, em deia doncs, que es mantindrà aquest descens de ràtios que apareixia el curs passat. En nombre de professors, hi haurà més professors que altres anys? Com s'articula?
Bé, bueno, el nombre de professors, vostès ja deuen saber que aquest passat mes de gener doncs hem apostat amb unes negociacions intenses amb els sindicats i amb una voluntat ferma del Departament d'Educació d'anar treballant conjuntament per mirar de revertir aquestes retallades que hi va haver els anys 12-13. S'han incorporat al sistema més de 3.500 professors a tota Catalunya. I aquest d'aquí és un aspecte de millora perquè ha fet reduir una hora lectiva dels docents. Què vol dir això? Doncs això vol dir que a priori, a data d'avui, tenim molts més docents al sistema i que de cara al curs vinent, un, això es mantindrà, i dos, d'acord a la resolució que normalment es sol publicar cap al mes d'abril, pel qual es fixen doncs, quins són els criteris generals i quins són els procediments de confecció de les plantilles, s'aniran dibuixant quina és la plantilla de cada centre. Però a priori, a data d'avui, a l'espera d'aquesta resolució, tot ens fa pensar que el dibuix no té per què canviar. M'explico? Hem d'esperar a veure quins són els criteris i quin és el procediment, però tot apunta que segurament el mateix dibuix, un dibuix molt proper al dibuix actual que tenen les plantilles de cada un dels centres educatius, pot ser que sigui la rèplica del curs vinent.
Uh-huh. Clar, de fet, una de les demandes dels mestres en aquest curs, amb la incorporació al mes de gener, era el fet doncs, que aquesta incorporació s'hagués fet a mig curs i que no havia permès doncs, una organització des de principi. Per tant, entenc que si es mantenen, facilitaria aquesta organització de centres.
I tant, sí, i tant. Sens dubte, vull dir que nosaltres mantenem perfectament a les direccions dels centres, doncs, que han hagut de tenir una feina sobreafegida que normalment els horaris es quadren al mes de juliol i que aquest any doncs, van haver de fer-ho al mes de juliol per després tornar-ho a refer al mes de gener per baixar aquesta hora lectiva. Però bueno, ens quedem en que és una mesura que és molt bona, és a dir, una mesura d'una reversió d'una retallada que va ser en aquells moments molt, bueno, molt dura pel col·lectiu docent, perquè d'acord a les retallades doncs vam haver de treballar una hora més, d'acord? I ara doncs, ha arribat potser en un moment que no és l'idoni, òbviament, però sens dubte la mesura és moltíssima. I per tant, al curs vinent, els docents, els equips directius, els caps d'estudis podran ja elaborar, els caps de departament podran ja elaborar aquest mes de juliol els horaris en base a ja la nova hora lectiva menys que s'ha acordat.
Uh-huh. Deixi'm que li pregunti també per les tardes de setembre i per l'avançament del curs escolar. En aquests moments, què sabem en ferm d'aquest aspecte?
Bé, perdó,
No, tranquil·la.
Bé, en ferm sabem el que m'ha anat dient des del departament sempre, doncs aquest el tema de l'avançament del calendari, que era una mesura que era bona sobretot per aquest alumnat vulnerable i que contribuïa i ajudava a ser una bona mesura també per les famílies en els temes de conciliació laboral. No obstant, com a tal, sí que és cert que aquesta mesura és bona i, per tant, com a bona, aquest avançament del calendari ha vingut per quedar-se, és a dir, una decisió presa que ha vingut per quedar-se. Ara bé, i és una cosa que ningú posa en dubte, vull dir, és una cosa que fins i tot el conseller va trobar doncs, no, uns informes del Consell Escolar, no, en el qual evidentment que aquest avançament del calendari era una cosa bona, sobretot per a aquest alumnat vulnerable. Escurçar aquest període lectiu, aquest període no lectiu, doncs afavoria sobretot a evitar que no hi hagués una desconnexió tan important en els alumnes, sobretot també influenciant molt amb el tema del vulnerable. Ara bé, no obstant, i dit això, sí que és cert que potser, i havent valorat una miqueta el com va anar tot plegat, doncs hem detectat que sí que hi ha un cert marge de millora i en la mateixa línia de dels àmbits de qualsevol de nosaltres de la vida, de que ningú n'hi ha ensenyat, doncs n'hem anat aprenent. I llavors estem fent el que vam dir que estaríem, que faríem, que va ser avaluarem i compartirem amb tota la comunitat educativa com ho vam fer el curs passat, com va anar el curs passat, per decidir conjuntament com ho volem fer aquest curs escolar proper, no? I per fer això es va encarregar una avaluació externa que aquest passat mes de febrer es va presentar i que ha anat generant diferents conclusions que ara s'han portat a diferents grups de treball, a diferents grups de debat en el marc de la Comissió del Consell Escolar de Catalunya, on incideixo hi ha la representació de tots els membres de la comunitat educativa i en els quals s'està debatent aquest informe i s'està acabant d'avaluar el com va anar, sobretot també tot el tema de les tardes del setembre. No?
Clar, bàsicament aquest és el tema més polèmic, no? Com van funcionar les tardes i com, en aquest sentit, s'ha d'anar cap a hores lectives?
Bueno, aquest informe el que fa és elabora diferents propostes, val? És un informe públic que el poden veure i ens planteja diferents propostes de millora, no? És a dir, què ha funcionat bé, què hauríem de millorar i quines propostes es fan des dels punts de vista dels diferents sectors de la comunitat educativa. Llavors, ara insistir, això, estan en debat amb el Consell Escolar i aquests grups de debat elaboraran diferents propostes i amb tota la informació que es derivi d'aquests grups de treball, doncs s'elaborarà quina és la millor manera per portar a terme doncs, aquesta escolarització al mes de setembre, aquest proper setembre de l'any 23.
Per tant, haurem de veure com acaba concretat aquesta qüestió, que a hores d'ara, per tant, pel que m'està dient, encara no està definida, respecte a les tardes de setembre. Deixi'm que li pregunti també per la gratuïtat de l'I2 i per una possible gratuïtat de l'I1. En quin camí estem en aquest sentit?
Bé, en aquest sentit, estem en un inici, en un camí també que hem iniciat per una aposta d'aquest primer cicle de l'educació infantil per la gratuïtat en aquest nivell, concretament de l'I2, d'acord, en el qual doncs, bueno, ja saben que el preu de la plaça es dividia entre el que passava, pagaven les famílies, el que pagava el Departament d'Educació i el que pagava un ens local. No? Llavors el Departament d'Educació farà front a assumir la part de les famílies. Llavors parlem de gratuïtat en el nivell de l'I2. Llavors, què ha passat aquí? Molta gent pregunta, diu, molt bé, serà extensible això a la gratuïtat de l'I1? De moment ho tenim sobre la taula, però de moment en valoració també conjunta amb la comissió mixta, on hi tenim els ajuntaments, on hi ha present també la Federació de Municipis, on hi ha també l'ACM, doncs aquests ens van dir que, donat que tot això que generava a l'ens local molta pressió per tema de llocs i de places, doncs era potser necessari primer consolidar aquest I2 per després entrar en la gratuïtat d'una possible I1, en la qual aquí seran molts menys alumnes, igualment amb la I0. Llavors, vol dir que no es farà? No, vol dir que de moment anem a consolidar l'I2 perquè, doncs, en el cas que hi havia moltes... S'ha detectat que en el cas de l'I2 hi havia moltes places encara lliures a nivell de país, per dir-ho manera, que és un desajust entre l'oferta i la demanda, i a poc, doncs, aquestes places les anirem ocupant i anirem amb el temps anant obrint, doncs, la gratuïtat cap a l'I1 i la I0.
Amb la possibilitat de concertar places de les escoles bressol privades, que és una de les grans demandes que tenen damunt la taula?
Bueno, aquest és un tema que encara tampoc no hem acabat de parlar, però de moment el que sí hi ha és que per les privades hi ha una subvenció també, no? És a dir, hi ha uns 800 euros que és per plaça i que poden rebre des de les privades com a tal. Però de concert, de moment, no hem parlat en aquest sentit ni a l'I0 ni a l'I1, ni de moment a l'I2.
Obres de l'Institut d'Escola Virolet. Quin calendari tenim damunt la taula? Què passarà amb l'edifici de secundària?
Molt bé, a veure. Afortunadament, com ja saben, en el passat mes d'octubre el govern va aprovar el pla d'encàrrec d'actuacions, no?, amb un total d'unes 21 construccions arreu del país, dels quals dues, molt importants, són a Sabadell, no? És a dir, d'un total d'uns 98 milions d'euros que el govern va apostar per tota Catalunya, concretament 11-12 acabaran en el municipi de Sabadell, on, concretament, doncs, el Virolet, com bé ja saben, en aquesta segona fase, i el Narcís de Freixens, que també ja hem iniciat també el procés participatiu. En quin punt estem ara? Doncs bé, estem en el punt en el qual ara parla la comunitat educativa, és a dir, en el nou disseny de les construccions escolars, el departament passa per crear uns espais de participatius en els quals la comunitat educativa se li doni veu, i quan parlem de comunitat educativa parlem, doncs, dels equips directius, de les famílies, del claustre professorat, dels alumnes, de l'Ajuntament, tota la comunitat educativa dona veu en com vol construir els espais del seu nou edifici, no? I en el cas del Virolet i en el cas del Narcís de Freixes, doncs estem en aquest punt, en el punt que es diu inici dels processos participatius. Concretament, la setmana passada ja vam iniciar el procés participatiu del Narcís de Freixes, en el qual ens vam reunir amb l'Ajuntament, amb les famílies, amb l'equip directiu i amb l'equip d'obres i nosaltres des del departament, i en el marc d'uns límits constructius, doncs a partir d'aquí, d'acord al projecte educatiu de cada un dels centres, d'acord a quins són els espais que ells vulguin dissenyar, doncs a poc anirem dibuixant l'edifici. I en el cas del Narcisa ja l'hem fet, i en el cas del Virolet està previst que es faci també en breu, ara durant el mes de març.
I amb això, amb quins calendaris estaríem jugant? Perquè, per exemple, en el cas del Narcisa i en el cas del Virolet, en tots dos casos, les famílies es van mostrar força preocupades quan sí que va sortir en aquest pla d'inversions, però amb un calendari de possibilitat de fer les obres fins a 2029. Amb quins calendaris estan jugant ara mateix i quan podrien estar acabades aquestes instal·lacions?
Bé, a veure, parlar del tema de calendari, amb el tema del 2029, això forma part de, diríem que és la data límit del qual el departament ha de disposar el temps màxim per haver-se gastat el pressupost d'aquests 98 milions d'euros. M'explico, però això no vol dir que les obres hagin d'estar acabades ni moment del 2029. Sí? Ara hem iniciat aquests processos participatius, hi haurà un encàrrec del projecte, perquè direm volem així, després hi haurà la licitació de l'arquitecte, que redactarà el projecte, després s'aprovarà aquest projecte i es licitarà l'obra. En el cas del Virolet i en el cas del Narcisa, el que estem parlant més o menys és que potser pel Virolet ens n'aniríem a setembre del 27, d'acord? I en el Narcisa setembre del 26.
Sí? Setembre del Narcisa?
Del 26, aproximadament. Val? Tot això d'aquí, suposant en un calendari, els tempos són els que marca la normativa, són les fases d'aquesta construcció de centres nous, de la primera part de projecte i de la segona part de licitacions de l'obra, no? Però ni molt menys vol dir que s'acabaran el 2029. Al contrari, la nostra voluntat és mirar d'escurçar tots els terminis que es pugui en el marc normatiu establert i sempre que aquest ho permeti.
I com es gestionaran aquests mentrestant, sobretot el Narcisa Freixes, on està l'espai molt, molt i molt compromès?
Bé, el Narcisa, a data d'avui tenim a sortir a la promoció de quart d'ESO i a l'espera, el Narcisa tots sabem que serà un centre 3-2, que vol dir que hi haurà tres línies de l'ESO i dues de batxillerat, però efectivament, mentrestant no tinguem espai suficient, els alumnes de quart d'ESO, i ja s'ha parlat amb la comunitat educativa, rebran l'adscripció, se'ls ha assignat a dos centres del municipi, que són l'Institut Pau Vila, sí?, i l'Institut Les Termes, d'acord? I això d'aquí seran les adscripcions a batxillerat de l'alumnat que surt del Narcisa i que l'any vinent farà primer batxillerat.
Per acabar, perquè sé que té l'agenda una mica plena, li faig una última pregunta, en aquest cas, sobre l'Institut Arraona. No sortia en aquest document, però ens deien no ens espanteu, que vol dir que ja està més avançat, no? Ah, en el exacte. Cas de l'Institut Arraona, com ho tenim?
Bé, no, l'Institut Arraona, com vostè molt bé diu, ho tenim més avançat, ja tenim l'avantprojecte, que estem pendent d'aprovació, i un cop ho tinguem aprovat, hi haurà una presentació a la comunitat educativa, on explicarem com ha quedat aquesta proposta. Després, en aquesta fase, finalitza tot el tema del procés funcional i comencem ja la part més executiva. S'aprovaria el projecte executiu, es licitaria l'obra i s'executaria l'obra. I llavors tot això d'aquí ens porta a que ens n'anem al setembre del 26.
Per tant, al mateix moment que Narcisa Freixes, pràcticament?
Sí, podríem dir que sí, clar, és un volum molt més gran, però sí, aproximadament sí. Són tot, insisteixo, són terminis temporals, m'explico? Vull dir que és la temporalitat mirant les fases del procés de construcció d'un centre educatiu. Però insisteixo que la voluntat per part nostra és mirar d'agilitzar tot el que sigui possible per mirar d'escurçar més a més en aquests terminis. Per tant, nosaltres ho mirem pel bon gros, però després sempre normalment mirem d'aconseguir que sigui més aviat.
Clar, directora, és curiós que un institut com el Narcís de Freixes, que es posava en marxa fa relativament poc, mentre un altre, l'Institut de Raona, que fa la tira d'anys que estan en barracons, puguin acabar-se pràcticament a l'hora. Què ha passat aquí?
Bueno, aquí el que pot passar és que també el Narcís s'ha formulat en un sistema diferent, m'explico, i també el volum del centre i el volum de la magnitud de l'obra, no? És a dir, el que fa que pugui arribar a mirar de ser doncs, els tempos que et portin el mateix, no? Després també cal veure els entrebancs que hi pugui haver hagut pel mig, vull dir, si és que hi ha hagut alguna problemàtica, doncs, de, no sé, no és el cas d'aquí, no?, però en d'altres municipis ens ha passat, empreses que puguin haver fet quiebres, temes de pujades de preus determinats i tot això ha generat gestions, vull dir que a vegades caldria veure també amb lupa una mica quin és el procés de cada un dels centres. Insisteixo que tot això d'aquí són dades aproximades, m'explico? Però, bueno, en la línia del que vostè diu, lo important és que estem treballant per mirar de que el més aviat possible siguin realitat aquests centres de Sabadell.
Maite Fons, directora dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental, gràcies per haver-nos atès, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Adéu.